camins.
De vegades és complicat treballar en aquesta ràdio, eh? Ens tallen les ales creatives a l'equip de camins, perquè avui volíem parlar d'enciams i de la dimissió de la primera ministra britànica i ens han dit que no. Que no, així, directament. Supercontundents des del Departament de Continguts, que bàsicament és una persona, una sola, que no esmentaré, bé, diguem que es diu, no me'n clau, Rosana Xiula, per exemple. Per tant, que no, que ho sàpigueu, que us podríeu haver passat genial amb nosaltres, un enciam i listres, però no. Ja us explicarà coses de mala raga, que ja sí que pot.
I recordeu que els petits canvis són poderosos.
Ara ens ha sonat la cinta d'informatius. Aquest és la Macedònia de la ràdio. Però ara Paula ens farà una màgia aquí i sonarà la cinta de camins. I farem... Ara, perfecte. Oh. Quina manera de solucionar-lo amb tanta elegància. Bona vesprada d'aquest dijous 20 d'octubre del 2022. És que clar, sense el hey, 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 doncs no és el mateix. Dia 1 després de compartir minuts, estudi, micròfons i enigmes amb Xavier Torrents, l'analista brutal, que com sempre ens va regalar uns minuts ben intensos, sorprenents per reflexionar i per obrir la ment. Ahir també vàrem rebre la Charo Sillero, encantadora per cert, i responsable del centre residencial La Llavor de Sant Joan de Déu Serveis Socials, el primer centre exclusiu per a dones sense llar. Ella ens va parlar d'aquesta realitat invisible, del moment actual i de com funciona la seva llar. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimecres i de cada dia, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per la gran Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel i a Instagram caminsestel i en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial. Avui dimecres, no, avui no és dimecres, avui és dijous. Tinc un cacau amb els dies de la setmana, ho hem de revisar això. Avui dijous us hem preparat una Macedònia nova, com cada nit, Macedònia en tres parts. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas i una persona que s'estrena amb nosaltres a l'estudi, la Sílvia Muñoz. Et tractaré molt bé, Sílvia, no et preocupis. Després, entrevista en profunditat per conèixer una mica més què és i què prepara per aquest curs la Fundació Joan Maragall. Ho farem de la mà del seu director, David Jou, el doctor David Jou, i a la part final del programa, Rosario Santamaría, convidada del dia amb la seva visió de l'economia en valors. Avui també, amb una gran entrevista, xerrarem uns minuts amb la Clara Rosàs, que és la gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer. Ahir va ser el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama i amb ella xerrarem uns minuts. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, podríeu no escoltar-nos, però seria un error.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. La, la, la. Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
Fa uns dies, la Fundació Joan Maragall va portar endavant l'acte d'inauguració oficial del curs 2022-2023. Va ser a la sala d'actes del Seminari Conciliar de Barcelona i ho va fer amb una reflexió doble, des d'una perspectiva religiosa, com és el seu carisma, i també parlant de les dificultats de la religió en el món actual. El president de la Fundació Joan Maragall és el doctor David Jou, que ens acompanya avui molt amablement per explicar-nos una mica com es presenta el curs, de què es va xerrar en aquest acte inaugural i com va anar aquell moment. David Jou, bona vesprada.
Hola, bona vesprada i bé també a vostès.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, per treure uns minuts per xerrar aquí al Camins i per exposar també la vostra visió davant dels nostres oients, que sempre és molt interessant. Abans que res, per si algun oient està una mica despistat, ens podries, David, recordar la naturalesa i què és la Fundació Joan Maragall?
La Fundació Joan Maragall va ser fundada pel bisbe Jubany, pel cardenal Jubany, per tenir un diàleg amb la cultura, diguem-ne, laica, no interessada a priori en el món religiós. És a dir, la cultura que es va fent, diguem-ne, sense tenir en compte l'Església, llavors allà, doncs, escoltar què es diu i que la paraula, diguem-ne, del món cristià, del pensament cristià, ressoni també allà i trobi interlocutors.
Molt interessant. Mira, jo quan estava investigant-vos una mica aquesta tarda, doncs m'he recordat que jo quan estava a la universitat tenia una assignatura que es deia Religió i Cultura. I és una mica aquesta idea, de la Fundació Joan Maragall, de fer aquest pont entre la religió, tota la cultura religiosa i també el poso més de fe i la cultura que es fa avui en dia, que tantes vegades no té a veure amb la religió. És així, eh?
Exactament, sí, sí. Però encara que no tingui a veure amb la religió, hi ha moltes vegades temes de fons, els temes humanístics de fons, sí. Les inquietuds, les preguntes, les podríem compartir perfectament. Uh-huh. És a dir, ens trobem davant de noves situacions, podria ser ara el món digital, per exemple, però el món digital també et fa preguntes sobre la sociologia, sobre el treball, sobre la filosofia,
clar.
Sobre què són les coses, sobre l'humanisme, quina mena de relacions hi podria haver entre l'humanisme digital i l'humanisme cristià. Hi ha una sèrie de coses que es plantegen i en aquest sentit hi podem dialogar.
Home, és que evidentment hi ha moltíssims punts de trobada, només cal reflexionar una mica, investigar una mica per tenir-lo clar. David, sí. Quin paper cal que jugui el cristianisme en la societat actual?
Bé, és un paper, diguem-ne, un dels elements dinamitzadors que, com volia Benet XVI, que deia una minoria, però que sigui creativa, que sigui significativa, que faci pensar, que acompanyi, sense pretendre ser, diguem-ne, la màxima veu, però sí que estigui en els diversos àmbits, que estigui fent pensar i que estigui dinamitzant el pensament amb una visió, diguem-ne, transcendent, oberta al món transcendent i oberta, sobretot, també a l'ajut de l'altre.
Perquè, clar, tu ho deies, avui en dia, igual històricament no ha estat tan així, perquè ja sabem que la religió, més enllà, entre cometes, de l'Evangeli, que és la seva arrel, és la seva pedra sobre la que es fonamenta, doncs ha tret moltíssimes branques culturals. Però avui en dia sí que és cert que hi ha moltíssima cultura que obvia la religió, no només cultura, també doncs, reflexions d'altra mena, i també la política, per exemple, la societat en si, doncs ha seguit un camí de secularització. I quines conseqüències dius que té, d'alguna manera, diries tu, David, que té aquest arrinconament de la fe, si em permets la societat, si em permets, perquè la fe ha estat una mica apartada. Tu què diries que aquest rebuig de la fe comporta en la societat?
Bé, jo crec que com el rebuig de qualsevol tipus de pensament, doncs pot portar un empobriment d'una part de la seva tradició, d'una part de la interpretació de la cultura que ha tingut fins ara, d'una part dels estímuls a l'acció social i d'una part, diguem-ne, de la reflexió filosòfica. Uh-huh. I llavors, doncs, jo crec que convindria no arraconar-la tant, tenir-la més present, no diré com a guia, perquè, clar, doncs, si no simpatitzen amb aquest món o no, ells no hi creuen, doncs tampoc no cal que hi creguin. Però sí, allò de arraconar-ho, tenir-ho com un interlocutor i deixar les portes obertes al que em pugui venir.
Clar, tu deies, convé tenir-la més a prop, eh? Convé tenir-la més a prop, ens ho deies ara mateix. Com es pot incrementar aquestes sinergies entre la societat, les institucions, la fe? Com ho plantegeu des de la vostra fundació?
Bé, nosaltres ho plantegem, doncs, anant buscant temes d'actualitat, per exemple, però que tinguin una doble lectura, una lectura, diguem-ne, completament laica i una lectura amb l'element també religiós. Per exemple, fa poc vam organitzar un cicle sobre raó i emoció en la vida contemporània. Inicialment, clar, volíem fer raó i emoció en el món de la religió i de l'espiritualitat, però vam pensar, si ho fas així, només interessarà la gent del món religiós i espiritual. Llavors vam dir, fem-ho més en gran. Llavors fem raó i emoció en la ciència contemporània, des de la neurobiologia fins a la intel·ligència artificial. Fem també raó i emoció en l'ensenyament i en la psicologia. Fem raó i emoció en la política i en l'economia i fem raó i emoció en l'espiritualitat i la religió. I llavors així, per un tema que ens interessava des del punt de vista religiós, vam eixamplar molt, tots plegats hi vam aprendre i llavors doncs, hi va venir gent que no estava interessada a priori en el tema religiós, en el tema de la intel·ligència artificial o en el tema de la política, i van escoltar, diguem-ne, educadament, també aquelles coses que potser no els interessava tant, i tots plegats hi vam aprendre. Allò és un bon exemple, per exemple, d'una de les coses que hem fet. I com això ho fem en moltes ocasions. Agafem un tema que ve dels nostres interessos específics aquests, però llavors intentem eixamplar-lo tant en gent que en parlarà, gent que invitarem a parlar-ne, com també en les perspectives diverses, conscients d'aquesta diversitat de perspectives.
És un exemple perfecte, perquè tu abans ens deies el que nosaltres volem és d'alguna manera donar la mà, no? els dos àmbits, la cultura no creient, la cultura secularitzada i la cultura de la fe. I aquest exemple que m'has posat d'aquest seminari de raó i emoció és genial, perquè realment heu fet la part espiritual, la part de fe, però tota la resta de visions que poden englobar-se. Per tant, és un gran exemple i m'agrada molt que me l'hagis posat. Perquè tu diries, amb la teva experiència, amb l'experiència de la Fundació, que els no creients tenen interès per escoltar la visió de la fe o els hi costa?
Els hi costa, és a dir, és més fàcil que una persona interessada en la fe s'interessi també perquè es fa fora del món de la fe que no pas a l'inrevés. És a dir, jo, per exemple, he detectat, diguem-ne, més curiositat per la ciència en el món de la fe que no pas interès per la fe en el món de la ciència. Llavors, doncs, per què? Doncs potser perquè és un món més accelerat, és el món d'avui, llavors doncs vas directament a aquelles coses que et parlaran d'allò que t'interessa, de la que en trauràs partit. Per exemple, el món universitari d'avui està vivint hores baixes en el sentit de que d'una banda publica molt, investiga molt, és activíssim, fins aquí d'acord, i està fent coses extraordinàries. Però, en canvi, si s'aparta una mica del que fa, si perd el temps, per exemple, dient-ho coses que no siguin directament aplicables a la seva línia de recerca, aquella persona publicarà menys, aquella persona no li tindran en compte aquestes activitats de pont amb altres aspectes de la cultura i quan faci oposicions, doncs tindrà un problema i li passaran al davant els que hagin publicat més, els que hagin fet més aportacions. Llavors, clar, la universitat, que abans era un món obert a una reflexió global, ara s'ha tornat un món molt especialitzat i que si vols prosperar dintre de la universitat, aconseguir projectes, aconseguir càtedres, aconseguir places fixes, llavors, si t'apartes una mica de la línia que et ve marcada per la teva especialitat, doncs et trobes amb un problema greu. Llavors, això és un dels elements que actualment jo crec que estan perjudicant la cultura, tot i que també té els seus aspectes positius, perquè hem de reconèixer que el que s'està avançant en ciència és extraordinari. A més, a mi m'agrada molt perquè jo sóc físic i dedicar, doncs, 40 anys a la recerca científica i sé molt bé, doncs, el valor i l'interès d'això.
Estem xerrant amb molt de gust amb el doctor David Jou, que és president de la Fundació Joan Maragall, ara que comencen aquest curs 2022-2023 que es va presentar fa uns dies justament a la sala d'actes del Seminari Conciliar de Barcelona. Mira, m'interessa, ara no coneixia aquesta dada, David, que eres físic, i mira, jo he conegut diversos físics cristians, i això és una pregunta gairebé de tema de caire personal, però mira, m'arranco a fer-te-la. Normalment aquestes persones, tot i que tinguin una vessant, evidentment, marcadament científica en els seus interessos, molt, molt, molt de la raó, sempre, si no són creients, arriben a un punt en què, com a mínim, dubten de l'existència d'un ésser superior, d'algo que pugui explicar la meravella que és l'univers.
Sí, sí, sí. Efectivament. Clar, és que el problema és que la gent, diem-ne, normal, que no té una especialització científica, clar, veu l'univers d'una manera molt diferent a com el veiem els científics. Per exemple, la gent considera que la matèria doncs és, diem-ne, com un principi explicatiu, és tan òbvia i la veiem tan directament que dius, bé, quina cosa més indiscutible ja que la matèria, però la física d'avui et diu que hi hauria d'haver tanta matèria com antimatèria, això per compatibilitat entre la relativitat especial i la física quàntica, i llavors si hi hagués hagut tanta matèria com antimatèria, matèria i antimatèria s'haurien anihilat en els primers moments de del Big Bang, sí, i tot l'univers seria de llum. I llavors la ciència s'està preguntant avui i com és que hi ha matèria en lloc d'haver només llum? I llavors les ruptures de simetria entre matèria i antimatèria que coneixem només expliquen, diem-ne, una mil·lèsima part de tot el conjunt de matèria que observem en els 100.000 milions de galàxies de l'univers. De manera que una cosa que sembla tan òbvia, tan indiscutible com la matèria, doncs et porta a una... en física, i aquesta és una de les qüestions de la física de partícules més profunda d'avui, et porta una sorpresa extraordinària respecte a l'existència que tens al davant. I una altra propietat extraordinària és que les grans constants físiques de la naturalesa, com la velocitat de la llum, la constant de la de Planck, de la quàntica, la constant de la gravitació, sí, que tenen uns valors, si modifiques una mica aquells valors, et quedes amb un univers sense vida, un univers en què no s'haurien pogut sintetitzar el carboni, l'hidrogen, l'oxigen a les estrelles i, per tant, no hi podria haver vida. I llavors et trobes que la lògica profunda de l'univers et porta unes sorpreses descomunals, és a dir, com que la teva existència depengui d'algunes ruptures de simetria subtilíssimes, de l'existència de tres generacions de quarks, dels valors específics matemàtics d'unes variables concretes. Però això, clar, encara no ha arribat a la gent. I llavors la gent diu, bueno, és un univers, és com és curiós, té aspectes nous, però filosòficament no m'aporta res de nou. Sí, t'aporta un sentiment de sorpresa de que l'univers sigui com és, podent ser matemàticament molt diferent del que és.
Bueno, a mi m'has dibuixat un somriure, David, ja t'ho dic, perquè a mi aquestes explicacions tan ben fetes, amb tanta rauja, i que realment són deslumbrants, perquè, clar, ens ajudes a reflexionar, i és que ho has dit perfectament, un canvi mínim en algun moment de l'evolució de l'univers i seria tot molt diferent. És que és increïble, per tant, aquesta porta oberta a que hi hagi un disseny específic superior. Tornem, si et sembla, una mica a la Fundació Joan Maragall, que és una mica el motiu de la trucada que hem fet, perquè, mira, estàvem parlant de cultura, estàvem parlant de societat, estàvem parlant de ciència, però tu creus que també en l'àmbit de la política ha de tenir una cabuda el diàleg amb la fe?
Sí, la política representa, bueno, el conjunt, el que passa que convindria que no fos unes discussions, diem-ne, tan violentes, tant com es fan, com passa avui. Per mi la política seria el súmum de la contribució que pugui fer la societat si fas en un sentit d'escoltar quina mena de problemes hi ha, de les diferents alternatives i solucions que es poden trobar a situacions complicades de la gent, a patiments concrets de la gent, i llavors d'una manera més serena, doncs sí que estaria molt bé tenir en compte totes aquestes coses, tenint en compte, d'altra banda, que l'Estat ha de legislar no només per la gent que creu, diem-ne, que té les conviccions cristianes o musulmanes o el que sigui profundes, sí, ha de legislar per tots i, per tant, segurament la legislació que faci l'Estat potser no tindrà els mateixos nivells, si volem, d'exigència que consideri un cristià o un musulmà, que consideri que hauria de tenir aquella llei. Però bueno, l'Estat, clar, també ha de tenir en compte aquestes altres possibilitats. I la veu per il·luminar la gent sobre diferents matisos que, si no, potser t'escaparien sobre el valor de les coses, em sembla molt interessant.
Dos preguntes, si et sembla bé, David, per rematar la conversa tan interessant. Què és el tríptic de la pandèmia?
És un conjunt de tres grans reflexions que ens vam fer quan ens vam quedar sorpresos per la pandèmia i sorgien de la mort en solitud, el temple buit i la natura desbordada. La mort en solitud, en realitat, ens va colpir molt, i el temple buit dels primers moments i la natura desbordada per el virus, etc. Però llavors hem dit, anem més enllà, aprofundim més, i llavors, en lloc de parlar només de la mort en solitud, que era tan colpidora, ens reflexionem sobre la presència de la mort en la cultura contemporània, la presència i quina mena d'esperances, la por al fracàs, la por a la mort, el silenci davant de la mort, primera. Després, el temple buit, vam dir, anem més enllà del temple literal de l'església buida i pensem també en el temple del jo, en el temple de la cultura. Quines buidors hi ha en aquesta reflexió i quins malestars creen a la gent i quins camins de recerca té aquesta gent. I ara, finalment, aquest tercer any, aquestes dues parts ja les havíem efectuades i les hem anat publicant, és la natura desbordada. La natura desbordada per què? Per exemple, pels virus, pels bacteris, per les mutacions que tenen, la naturalesa desbordada pel canvi climàtic, per exemple, per les nostres emissions de gasos contaminants, etc., però també com l'evolució va desbordant contínuament la natura, produint noves espècies, produint espècies que de vegades obren perspectives noves a la manera de ser del món, tal com va passar amb nosaltres. Nosaltres, espècie humana, som un desbordament de la naturalesa anterior a la nostra existència que va obrir perspectives, diguem-ne, de tipus cultural, de tipus reflexiu, de tipus filosòfic, que abans no hi eren.
I ja per acabar, sí que volia demanar-te si vols destacar-me alguna iniciativa que tingueu pensada per aquest curs, per aquest curs que arrenqueu, que heu presentat, David, en la Fundació Joan Maragall. Què teniu en ment per aquest curs?
I en concret, el 16 de novembre, al Palau de la Música,
sí.
I Palau, no, tenim una sessió sobre música i espiritualitat, que hi participarà en Mireia Barrera, Joan Castanyer, Jordi Savall i Bernat Vivancos, que tindrem quatre compositors i intèrprets de la màxima categoria, de la màxima actualitat d'avui, i Jordi Savall és gran, però els altres són més joves, de manera que hem procurat que fossin gent de diferents generacions i que parlaran com a creadors de música quina mena d'experiències espirituals han sentit, quina mena d'inspiracions, de models de música han tret de la música religiosa, com creuen que hauria de ser la música religiosa d'avui, una sèrie de coses d'aquestes, és a dir, creadors culturals que ens expliquin la seva experiència sense necessitat de comprometre's amb el cristianisme concretament.
Doncs mira, David Jou ens ha fet aquest avançament, 16 de novembre, al Palau de la Música teniu aquesta proposta per parlar sobre música i espiritualitat. El doctor David Jou és president de la Fundació Joan Maragall i ens ha acompanyat molt amablement uns minuts aquí al Camins, a Ràdio Estel, per parlar-nos d'aquesta arrencada de curs de la natura, de la naturalesa de la seva fundació i de tot el que es va parlar també en l'acte d'inauguració de fa uns dies. David, agraïdíssims, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vostès. Que tinguin una bona tardor.
Una abraçada. Fem una petita pausa, publicitat, perquè hem de menjar, i Salvatore.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Camins, caletes, cubans, carquinyolis o l'arrugat, que és una neula que no va aconseguir que sortís com a neula i sí, que està igual de bona.
El magazín de la vesprada.
Molt contenta amb el separador.
Sí,
m'ha fet molta il·lusió, molta il·lu, de veritat.
Aquí, Ferran,
que
Paula, monos, que és l'equip separador.
Que macos, quin regalet de sant.
Són macos, són macos,
macos,
són macos.
Molt macos.
A Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Vuit minuts, què passa? De dos quarts de nou. Són macos, Paula i Ferran, són prou macos. I ara és el moment d'exprimir-los en la nostra secció Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. És dijous, canvi de dia.
Sí.
Canvi de dia, eh? Rosario Santamaría, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
I dimarts passat ens vas fallar, però espero que hagi estat per un bon motiu.
Sí, no vaig venir a la ràdio, si no vinc és per algun motiu de pes, que sí, estigui malalt, alguna cosa així. Vale. En aquest cas era una cosa positiva. Vaig veure en directe la doctora Marian Rojas Estapé, de la qual soc molt, molt, molt fan.
Molt fan. Molt. Aquesta és de les persones vitamina.
Efectivament.
Jo soc persona vitamina, Rosario, que és un tema que tracta que la doctora, com
sí,
diem, i que a mi m'intriga saber si soc o no soc persona vitamina.
Li hauríem de preguntar també al Ferran i al teu equip, que està amb tu més al dia a dia, però jo crec que sí que et pots quedar tranquil. Ets persona vitamina,
Ferran
està, Rafa.
Ferran està escoltant i dient, què diu?
Ara em faran un separador amb ets persona vitamina,
és
Rafa.
Vol saber, tranquil, Rosario, si sóc persona vitamina o no. Què diu, Ferran?
Diu que sí.
Diu que sí, però crec que ens està donant la raó com als bojos. No crec que estigui molt, convençut.
Tu te'n recordes del gat aquell que va movent-se així amb el braç? Doncs ell igual, sí, de manera mecànica.
Sí, perquè al final
mica,
aquestes hores està una mica rebentat i a tot li diu que sí. Escolta, Rosario, quines notícies portes avui, doncs, dijous?
Notícies fortes, tu. Comencem,
fortes?
Sí,
fortes?
Amb el govern de la Generalitat, i és que la consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha renovat a tots els membres del Consell Assessor en Política Econòmica de Catalunya, el CAPEC, presidit pel catedràtic Guillem López Casasnovas, que jo sé que aquest tema tu estaves com molt intrigat.
Sí.
I alhora, aquests assessors han acceptat continuar amb el nou equip d'Esquerra Republicana que dirigeix la conselleria després de la sortida de Junts del govern. Mm. La primera reunió se celebrarà dilluns que ve a la tarda i serà la segona que celebren després de crear el Consell aquest estiu.
Podem recordar també, Rosario, si et sembla bé, que el CAPEC és un òrgan col·legiat adscrit al Departament d'Economia i que està format per 12 experts de reconegut prestigi en diferents àrees econòmiques. I ens centrem a Barcelona. Siguem centristes, Rosario, és
sí,
la nostra maledicció, perquè Porcelanosa, això és de la meva terra, de la
sí,
millor terreta del món.
Sí, Alacant o Castelló? Castelló, no?
A Castelló tenim Porcelanosa molt
sí,
a tope,
no?
Eh?
Vale.
Jo crec que tenim dos fàbriques allà, si no recordo
sí,
malament.
Sí, sí, sí.
Perquè Porcelanosa ha inaugurat botiga aquí
sí,
a Barcelona.
Sí, a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, amb una superfície de 380 metres quadrats i un showroom que va més enllà del seu habitual concepte de botiga. Mm. Donat que s'ha apostat per un model orientat al comerç i al disseny, en el qual s'establirà una relació més directa amb el client i, per descomptat, amb els professionals del sector de l'arquitectura, l'interiorisme i la construcció.
Vale.
I una altra bona notícia és que en el que queda del 2022 i el proper 2023, Porcelanosa apostarà per expandir-se i consolidar dins el mercat català, duent a terme inversions per valor de 3 milions d'euros, que inclouen una nova exposició a l'Hospitalet de Llobregat.
Mira, on Maria José.
Ah, doncs a Plaça Europa 41, si ha de comprar un pis, que vagi allà a mirar.
Mira.
I que la companyia obria, això sí, preveu obrir aquesta exposició al 2023.
Vale.
I un centre logístic de més de 3.000 metres quadrats, que a més inclourà les noves oficines de l'empresa per Catalunya.
I a més, és clar, l'obertura de la botiga Diagonal, que
sí,
mencionaves, en la qual s'ha invertit 1 milió d'euros, ni més ni
no,
menys.
No, no està malament, eh?
Home, jo per mi està molt bé. I a molt a prop d'aquesta nova botiga estarà la Cambra de Comerç de Barcelona, que espera, per però traslladar la seva seu al 22, això què és? 22 arroba? El 2026, sí. Que és un edifici, això.
No, 22 arroba és el barri.
Ah, és el barri.
El barri del Poblenou, i no té per allà, o potser és un districte dintre del barri, això ho hauríem d'investigar, però sempre es diu 22 arroba i està al cantó de, vale. De la, de, com es diu,
a
de Glòries.
No, no em sonava, però segur que els nostres oients estan al cas.
Clar, com ets, sí, ells més, sí, tu ets, mira, tu tens permís perquè ets de la zona de Porcelanosa.
Soc forani, sí.
Pues mira, així ho va explicar la seva presidenta Mònica Roca i la doctora, la directora gerent Eva Borràs, i és que faran un canvi de seu. Ah. Es preveu una inversió de 50 milions d'euros que faria l'empresa concessionària de la gestió de l'immoble, mm-hmm. Això pel 2026.
Vale.
L'actual seu de la cambra, a Diagonal, de fet està a prop de la nova botiga de Porcelanosa, sí. Es troba en obres fins a abril del 2023 i a partir d'aleshores està previst adaptar-la per allotjar unes 200 empreses, sobretot mm-hmm. Start-ups.
I entre altres projectes s'espera ubicar-hi un hub digital i espais de coworking. Que això està a l'ordre,
sí,
del
sempre,
dia.
Sí, sempre que dius
això,
alguna cosa has de dir.
Sempre,
no? Startups, hubs...
Va acompanyat de hubs digitals i de coworking, que és el que s'estila ara.
Sí, és a dir-ho.
I ja que parlem d'edificis, la promotora immobiliària Neyor Homes invertirà 236 milions d'euros per... 236, Déu-n'hi-do. Per sí. Construir més de 860... nou habitatges i més de 14.000 metres quadrats de superfície comercial a l'àrea residencial estratègica que s'aixeca a l'antiga fàbrica de Montesa, Esplugues de Llobregat.
Sí, la inversió inclou la compra del sòl i la construcció, i el conseller delegat de l'empresa, Borja García Egotxeaga, ha explicat que aquesta serà la promoció més gran que fins ara porta a terme Neynor, que va adquirir els terrenys fa 3 anys a la promotora immobiliària Rube. Mm-hmm. Les obres d'urbanització del terreny ja han començat i les dels edificis, que són 10 en total, començaran abans de finals d'any.
També podem aportar que 467 habitatges es destinaran a la venda i 402 a lloguer, i que dins d'aquesta modalitat el 70%, 280 més o menys d'aquests habitatges, seran de lloguer social. I parlem de transport, perquè les empreses Alsa i Moventia, aquesta amb seu a Barcelona, Moventia, han guanyat els contractes d'autobusos interurbans d'Aràbia Saudita de més de 1.000 milions.
Sí, estem amb unes xifres avui. Sí,
no,
sí.
Jo estic marejat.
Sí, aquestes dues empreses es podran quedar amb els dos lots més grans de contractes d'autobusos interurbans d'aquest país del Pròxim Orient durant almenys els propers 10 anys.
Bueno.
L'empresa catalana Moventia comptarà amb una flota de 130 autobusos i una plantilla de poc més de 360 persones per desenvolupar les operacions a 23 línies. Uh-huh. Pel que fa al nombre de viatgers que esperen transportar, les xifres mostren al voltant de 1,4 milions de persones, que reportarien uns 520 milions d'euros en el període de 10 anys. Això m'ho ve, tia.
No està gens malament.
No, estem aquí parlant de 500 milions, de 800 milions, com si res, sí o no?
Si et dic la veritat, és que no em cap al cap aquestes xifres.
No, jo ja, i a més, és, no, jo no les acabo d'interioritzar, igual que tu. Jo ja em quedo amb els 600
milions.
Jo
les dic,
crec,
però
euros.
Sense interioritzar-les.
Sí.
Allò sense entrar profundament.
En el concepte.
I finalitzem parlant d'AXA, que vol comprar les dues asseguradores de crèdit mútuo, l'agrupació i Atlantis, per una altra xifra que tampoc interioritzaré, serà 310 milions d'euros.
Està negociant en exclusiva la compra de les dues asseguradores espanyoles, perquè ambdues tenen el gruix de negoci de Novida i Salut a Catalunya i a les Illes Balears, i ells el que volen és comprar-les per ajudar perquè puguin créixer en aquests dos mercats.
Uh-huh. I fins aquí les notícies d'avui dijous 20 d'octubre. Sí, perquè clar, estic despistat perquè penso que és dimarts, no, però millor que sigui dijous. Al final millor
que sigui. Avui fem after work.
Sí. Ara una falqueta de la Caixa farcida amb una mica més de publicitat i tornem amb la nostra convidada d'aquesta vesprada.
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Y no es tampoco per ser la Flama Fest, es la Llama Fest.
La llama, exactament. Escrivint de vegades se me'n va el català.
Perquè és llama de l'animal.
Ah, exactament.
Camins.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Exactament.
Ràdio Estel.
Tu ja has verbalitzat que a vegades escrivint se me'n va el català, saps? I ell t'ha dit, no, és que és llama de l'animal, i tu li has dit, ah, exactament.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ahir, dimecres 19 d'octubre, vam commemorar el Dia Mundial del Càncer de Mama per sensibilitzar i conscienciar, sobretot a les dones de tot el món, sobre la importància de fer-se un examen de mames regularment, amb la finalitat de detectar qualsevol signe o anomalia, Rosario.
Sí, i més enllà de la malaltia, que ja de per si és greu, avui volem parlar d'una altra realitat, que és la que es troben aquestes dones quan tornen de fer-se un tractament per lluitar contra la malaltia i s'han d'incorporar al mercat laboral. Podem també afegir els homes en general que també han patit càncer.
Sí.
I per parlar d'aquesta problemàtica, avui tenim amb nosaltres a Clara Rosàs, que és la gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, que és una entitat que agrupa les principals organitzacions que treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies.
Doncs ja la podem saludar. És un plaer, Clara Rosàs. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Home, no, gràcies a tu per estar amb nosaltres, per tractar aquest tema que és important i que té un matís que ens interessa. Perquè teniu dades, respecte al número de pacients, sobretot dones, que tenen dificultats a l'hora de tornar a la feina després d'un tractament de llarga durada contra el càncer. És així,
A veure, dades dades oficials n'hi ha molt poques. Estan intentant fer estudis, diversos estudis, vale? La OSHA, que és l'Agència Europea per la Salut i la Seguretat en el Treball, publica o indica que les persones que tenen càncer pateixen un risc de quedar a l'atur 1,4 vegades superior a qualsevol altra persona. Vale? I sabem que, amb aquest canvi de paradigma, no, que tenim, de que cada vegada hi ha més persones que superen o cronifiquen la malaltia gràcies als nous tractaments, penseu que el càncer de mama està quasi un 80% de tasses de supervivència. Doncs això implica que cada vegada hi ha més persones que superen o cronifiquen la malaltia i que hem de poder els garantir, doncs, el retorn, no, a la seva vida quotidiana, i la feina és una esfera molt important. Es considera que de la majoria de persones que es diagnostiquen amb càncer, el 50% són amb edat laboral, i el risc de quedar a l'atur és 1,4 vegades superior.
Mare meva.
A veure, a partir d'aquí hi ha molts factors, vull dir, no, però sí que a la federació, amb el programa de després del càncer que desenvolupem des del 2014, doncs vam fer un primer estudi de veure quines eren les necessitats que tenien aquestes persones, no? Perquè, doncs, si cada vegada hi ha més persones que superen o cronifiquen la malaltia, doncs com a societat hem d'estar preparats, no, per poder garantir al màxim les seves oportunitats en el retorn a la seva quotidianitat i sobretot a la feina.
Totalment.
I a partir d'aquí, doncs, vam fer un primer estudi i ens va sortir que l'àmbit laboral era un focus de molta atenció. I a partir d'aquí hem anat intentant, doncs, tenir coneixement i buscar solucions. També us haig de dir que no, en aquest camí també passa a Europa. És a dir, nosaltres formem part de la European Cancer League i precisament Hem publicat ara recentment tots uns materials per ajudar tant a les empreses com en els pacients a poder gestionar el càncer a la feina i a poder garantir més aquest retorn, no? Perquè sí que ja han estudiat tota una sèrie de factors que ajuden. Uh-huh. I precisament aquesta setmana que s'ha celebrat el Congrés Mundial contra el Càncer a Ginebra, doncs hem tingut ocasió de presentar-lo. Per tant, és un tema, no diria recent, però sí que és un tema en què últimament s'hi estan posant molts focus, precisament per això, no? Perquè, doncs, per sort, estem parlant d'una realitat que és que abans potser no existia i ara sí. Uh-huh. En aquest sentit, ja per acabar, també comentar-vos que al juny vam publicar amb aquesta voluntat, no?, que tenim com a federació d'intentar, doncs, aportar informació i també serveis per ajudar aquestes persones, doncs vam publicar el juny el primer baròmetre sobre càncer i treball a Catalunya, per veure quina era la percepció que tenien les persones treballadores de com es gestiona el treball a la feina, no? Ai, el càncer a la feina.
Sí.
I aquí ens va sorprendre, i això sí que tenim, doncs, això, no?, aquestes dades, de que per un 61% de les persones diagnosticades i que estaven que treballen, doncs afirmaven que treballar és important i que la feina era un dels aspectes que donava sentit a la seva vida. Un 9% ens deien que havien tingut que canviar de tipus de feina a dins o fora de la mateixa empresa. Uh-huh. Aquesta és una xifra així global que tenim, que no sé si respon a aquesta primera pregunta que m'has fet.
Ens estàs contestant a dos o tres més.
Àmpliament.
Que volíem fer-te.
Amplíssimament. Però ja està molt bé, perquè ens has fet tot un recorregut de la vostra raó de ser i d'aquesta problemàtica.
Totalment. Clara, totalment. Estaves parlant a nivell europeu. Jo et volia preguntar-te si els nostres governs encara han de treballar en línia amb el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, perquè sempre penses que Europa fa millor les coses que no a casa nostra, no? Imagino que a nivell polític encara queda molt per fer.
Sí. Precisament el Beating Cancer Plan ens ajuda, doncs, perquè des de la Comissió Europea es posa el focus, no?, també en aquest tema, i tenen un parell d'iniciatives per posar en evidència a nivell europeu com està en cada país, perquè realment hi ha diferències entre uns i altres, però no hi ha un estudi que ho identifiqui bé, no?, quins avantatges tenen uns països amb els altres. I, per tant, tot el que sigui sensibilitzar i ser conscients de que encara ens queda molta feina a fer en el que és el retorn a la feina de les persones amb càncer, aquí jo crec que hem de ser conscients que Europa, doncs, no, vull dir, tothom està posant-hi i posant-s'hi a treballar, i que aquí a Espanya en especial, doncs, també hem de estar atents a aquestes necessitats. I és una feina de governs, empreses, sindicats, de les organitzacions, és a dir, és una mica de tots els agents implicats en la societat, perquè la solució no és fàcil, tampoc, eh?
Perquè, Clara, segons la teva experiència, com podem sensibilitzar les empreses de tenir en compte i ser més sensibles, valga la redundància, vers aquestes persones que han patit el càncer, una malaltia que, recordem, és la segona causa de mort a Espanya? Com es pot treballar això amb les empreses?
Bé, nosaltres ho intentem amb un projecte que es diu Càncer i Feina, precisament, doncs oferint informació i eines perquè elles puguin entendre el que significa la malaltia i quins elements poden tenir en compte a l'hora de donar suport a aquestes persones i a l'hora minimitzar l'impacte a l'organització, perquè com a tota empresa, com és lògic, doncs han de també continuar amb l'activitat, eh? Per tant, el que intentem és donar pautes, suggeriments, recursos, perquè a cada una en el seu sector, en la seva realitat i en la seva quotidianitat puguin implementar i tenir en compte el que significa el càncer per una persona treballadora i què poden tenir en compte per acompanyar-les i per això, per minimitzar l'impacte a la resta de l'organització, que tampoc deixa de ser important.
Mm-hmm. Perquè què li aporta la feina al poder desenvolupar la seva, o sigui, a la feina no al pacient, o a la persona que ja ha superat el càncer, lògicament, el poder desenvolupar la seva feina amb normalitat?
Clar, això depèn de cada persona, perquè sempre diem el mateix. Cada cas és únic. Mm-hmm. Això vagi per endavant.
Sí.
Vagi per endavant i no hi ha fórmules màgiques. Però dit això, de que cada cas és únic, les persones, en funció dels seus valors, doncs, el que habitualment busquen en el retorn a la feina és aquest reconeixement, aquesta quotidianitat, aquesta normalitat. No oblidem una altra cosa, els ingressos econòmics.
Totalment.
Vull dir, patir una malaltia, això sí que hi ha molts estudis sobre, es diu, toxicitat financera, el sobrecost que hi ha, és a dir, la disminució d'ingressos i el sobrecost per la malaltia són molt importants. I, per tant, no és un element que no és baladí, vull dir que l'hem de també tenir molt en compte.
Totalment, clar.
Molt important, molt important. Amb un sí o un no, des de la teva... Perquè hem d'acomiadar ja, Clara, lamentablement. Amb un sí o un no, el càncer encara és un estigma?
Sí.
Doncs aquí també tenim molt a treballar, sí. Clara?
Marge de millora, molt marge de millora. Encara segons les dades del baròmetre, però és un sí, sí.
La Clara Rosas és gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer i avui ens ha explicat tot el que estan treballant per doncs, portar endavant aquesta conciliació de la tornada a la feina en molts casos que de vegades no és tan fàcil. Clara, moltes gràcies per estar amb nosaltres i ànims.
Vosaltres, molt agraïts que ens dongueu aquests espais per poder explicar la tasca i ajudar-nos a sensibilitzar amb aquest tema tan important.
Encantats. Estem en contacte perquè estem al vostre servei. Per això estem. Gràcies, Clara.
Gràcies.
Bona vesprada. Adéu, bona nit.
Adéu, bona vesprada. Mira,
fixa't com ha entrat. Aquí,
t'ha agradat,
aquí es nota de seguida. Aquí entra i qui no entra a l'esperit del programa.
Amb la vostra... Bona vesprada.
Rosario, acomiadem. Va.
Bona vesprada.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb l'únic ministre britànic que encara es manté al lloc... Peti qui peti, Ferran Capdevila al Ministeri de Producció, Carla Buigas i Sílvia Muñoz a la redacció. Una salutació per Pere Juventí Balcells, que pensem en ell. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres i de tothom, xarxes socials. I la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ara d'aquí una estona esmorzaran en aquest estudi, que jo ara mateix deixaré, un cafè amb llet, Salvador Illa i Pol Marçà. Aquí estaran esmorzant a les 8 i mitja i els podreu escoltar, el serrell del Salvador Illa, el Pol Marçà, diguem-ne per aquí i tal, i li faran l'entrevista. I després el despropòsit, que segurament és més divertit. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous, que guanyi la millor gomina al Camp Nou, que sens dubte és la de Terrassa, la de Terrassa hi ha molt bona collita de gomina. I nosaltres, que ho deixem aquí, però demà més Macedònia, més Ràdio Nocturna, més Ràdio Eclèctica, més d'allò que us donem...
Vidilla. Vidilla, us donem vidilla. Això també és un separador.
Tu creus que aquí al Camins
persones
donem vidilla?
Persones vitamina, són persones vitamina. Rafa, ni ho dubtis. Pa és que vinc molt...
Pa los pollos. Bona nit, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.